I anem ja a la recta final del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts, moment pel naturalment, amb en Xavier Soler i amb l'Aurora Requena. Javi, Aurora, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com esteu?
Molt bé.
Bé?
Sí.
Tenim el fred ja a casa nostra, eh? I el tenim aquí instal·lat.
Bueno.
I...
Sí, hem tingut aquestes onades de calor, no?, que semblava que no arribava, però...
Bueno, en fi, hem tingut uns darrers mesos una mica bojos i que, meteorològicament parlant, ja l'estudiarem. El cert és que avui volem parlar sobre energia i sobre eficiència energètica, un concepte que cada cop més s'està instal·lant a la nostra societat i que ben bé, encara no acabem de determinar-ho, perquè parlem d'eficiència energètica dels edificis, parlem d'eficiència energètica dels electrodomèstics. En general, què és l'eficiència energètica, si ho haguéssim de resumir d'alguna forma?
L'eficiència és molt fàcil de dir, no? És, tu fas un esforç i vols aconseguir un resultat de la millor manera possible, amb el menor, esforç. Pues, bueno, una miqueta dit, si ara el Pompeu Fabra aixeques el cap, però dit així ràpid i malament, pues seria arribar a algo, no? amb un esforç mínim, i en el cas de l'eficiència energètica, pues, és obtindre allò que tu vols, pues, amb un mínim de consum energètic. Uh-huh. Pues, per exemple, vull que l'habitació estigui amb una temperatura determinada, però sense que el consum energètic sigui desmesurat. Això seria, per exemple, eficiència energètica.
Uh-huh.
No, Aurora?
Sí. Sí, sí.
Un resum prou textual del que avui anem a parlar de què podem fer a casa per millorar la nostra eficiència energètica, i entenc també que parlarem una mica de tot el que ara, quan ja engeguem les calderes, les calefaccions, com utilitzar potser més recursos naturals i no tant combustibles o
això
altres
mateix.
Recursos d'electricitat. Tema avui, eficiència energètica al naturalment. Definit aquest concepte, però hem de posar-nos a desenvolupar-lo una mica, perquè quan parlem d'eficiència energètica, ho apuntava a l'inici, parlem de qüestions vinculades amb l'energia als nostres domicilis, sobre com estan preparats els nostres edificis per aguantar, doncs, calor o fred, però també parlem d'electrodomèstics i parlem, doncs, de tots aquells aparells que fan un gran consum energètic. Parlem de lletres, parlem de classificació energètica, parlem de moltíssimes coses, però avui volem parlar a un nivell molt més ciutadà, volem parlar amb coses molt més bàsiques. I ho dèiem, estem ja amb el fred, qui més qui menys, doncs, ja ha fet el canvi de roba d'abric al 100%, i qui no, com jo estic al 50%, tinc les camises encara, totes de màniga llarga, algunes d'hivern i algunes més d'estiu. Però posem-nos a parlar sobre, per exemple, i trac el tema electrodomèstics per treure-ho ràpid de damunt. Clar, no és el mateix un electrodomèstic que té una classificació energètica A+, que seria el top, d'un que té classificació energètica D. I això no vol dir que no faci la mateixa feina un que l'altre, sinó que en el consum energètic un consumeix menys o és més eficient energèticament que l'altre. Correcte?
És el que diem al començament. Tu tens un forn, vols rostir un pollastre, i tens dos electrodomèstics, un que és A+, que com molt bé has dit és el top 10 dels electrodomèstics en quant a eficiència energètica, i un altre que és categoria, pues, D o G, que si no,
sí, o això sí té enganxina, que jo a casa tinc alguns que no tenen ni enganxina.
Clar, potser l'han tret, també.
I què passa? Que el resultat acabarà sent el mateix, el pollastre rostit, però amb quin cost? Perquè al final és una de les coses que també anirem parlant. Eficiència energètica se tradueix en estalvi econòmic, i al revés. Vull dir que és una de les coses que siguem de tindre molt clares, que parlar d'energia és parlar ara mateix de diners, i en temes domèstics, bueno, i més a les èpoques que estem vivint ara mateix, pues, qualsevol estalvi és bo.
Sí, que al final està bé, no? Això de dir, ostres, m'he de canviar la nevera i l'A+, és veritat que és més cara, ostres, pues d'entrada és més cara i t'hauràs de fer un desembolso econòmic més gran. però a la llarga realment sí que és més eficient i sí que ho notaràs, no? I més en aquestes factures que ens estan arribant ara, bueno, que potser aquest és un altre tema i no ben naturalment, no? Mm-hmm. De que ens estan arribant ara aquests facturons de llum i bueno, qualsevol cosa que es pugui fer per a que faci, sigui més petites, doncs pues mira endavant. Bueno, i a més, això que també és pel medi és una bona cosa, no? Vull dir, tot el que és un estalvi energètic significa, és bo a nivell global, no? També se parla molts cops de les petjades, la petjada energètica és una altra petjada d'aquestes que
correcte,
malauradament tenim damunt nostre, uh-huh, i que també hem de ser conscients que l'hem de reduir. Està clar que quan pica la butxaca tot és diferent, però que també hem de ser conscients de que aquest estalvi energètic també ens farà estalviar aquesta petjada energètica que tenim tots els dies.
Correcte. Clar, parlem d'electrodomèstics perquè és un d'aquells assumptes, també ho trobem en televisors o en altres elements que sí que venen amb aquesta etiqueta. Una etiqueta que des d'uns anys ençà cap aquí també l'han de portar als habitatges, als edificis, i que cada cop, doncs, ja ara quan s'ha de vendre, tens una propietat i l'has de vendre, ja l'has de etiquetar, eh? I en aquest sentit no és si és més bonica o menys bonica, si és estar energèticament més preparada o menys. I també suposo que ha fet canviar una mica el rumb en el sentit de que la gent també es va conscienciant sobre el tema de l'eficiència energètica i fins a uns anys potser no ens preocupàvem tant respecte a com aïllar bé la nostra llar, i ara al contrari, no? Estem mirant com a poc a poc estem introduint, i penso en finestres perquè és una de les coses més bàsiques que hi ha, eh? Però amb molts elements constructius que ens permeten tindre unes millors condicions energètiques a casa nostra.
Sí, de fet, el que comentaves també dels habitatges, pues des de l'habitatge que té la capacitat de ser, no vull dir autosuficient, perquè el govern no ens deixa ser autosuficients.
No, també,
això és una altra de les coses. Edificis que contemplen dins del seu projecte pues, aigua calenta a partir de l'energia solar, energia pues, per la llum, l'electricitat i demés a partir de plaques solars, bueno, pues, tot això són plusos afegits que garanteixen un baix consum energètic o l'obtenció d'una energia neta que no només, és el que diem, no només afectarà el medi en forma positiva, el fet de que consumeixis energies netes i energies renovables, sinó que, a més, pues, repercuteix al teu benestar, el benestar econòmic. El que diem del govern, només com a comentari, pinzellada, no? Tu pots tindre la teua placa, fer-te la teua energia, en el moment que connectes a la xarxa i ja has de pagar per ser productor d'aquella energia.
Bueno, això que no té cap sentit, no?
No té cap ni peus.
I a més, quan les edificacions noves, evidentment, tenen per
correcte,
dir que tenir, han d'estar amb plaques solars. Per...
Uh-huh.
Clar, el problema és això de totes les edificacions velles que en tenim, no? Encara, evidentment, no? Perquè les noves sí que la eficiència...
Em sembla que tots vivim en edificacions una mica més antigues que no pas molt noves, em sembla.
Sí, sí.
Sí.
Jo vinc en una dels anys de principis dels 80, que crec que té la meva edat, uns 35 anys d'utilitzar el pis aquell, que agraeixo molt que me'l deixin per viure. I
tot i això, de dins el tenim tots una mica més o menys remodelat,
clar,
també.
Clar, i tant,
també
això sí, això sobretot.
El tenim acondicionat, clar.
Però clar, abans ho parlàvem amb l'Aurora, el fet de tindre finestres d'alumini no et garantitza que això sigui un aïllant. O sigui, les finestres d'alumini, per exemple, han de garantir pues, uns mínims, que estiguin ben sellades quan tu les tanques, que tinguin doble vidre, abans ho comentàvem. Després ja hi ha els màxims, no? Pues que entre doble vidre i doble vidre, pues, per exemple, tingués...
una càmera, no?
Una càmera o inclús un gas. Per exemple, l'altre dia estava llegint també que hi ha finestres que entre... Que això ja és més una cosa aïllant acústic i demés, però bueno, també és, com a curiositat ho comentem. El gas argó te protegeix moltíssim d'aquestes diferències tèrmiques i t'aïlla acústicament moltíssim, no? Però són curiositats que la tècnica avui en dia ens permet fer lo inimaginable, no?
Virgueries, no?
Virgueries. També sí que és veritat que comentaves, el desenvolupament inicial és més gran, però és una cosa que a la llarga, al final és un període d'amortització, pues això repercutís moltíssim a la butxaca. Jo mateix a casa, i abans ho comentàvem, tenia un sistema de calefacció que eren els radiadors elèctrics ecològics, ojo, que fem servir les paraules de forma gratuïta a vegades i no sé fins al punt on arribaríem a parlar de publicitat enganyosa.
No, jo crec que ho és, no? Tot lo bio i tot lo eco no ho és.
Tot i que hi ha gent que ho regula, això, o sigui, hi ha organismes que regulen l'ús de la paraula bio i eco, Aquells radiadors que van enxufats al sistema elèctric i demés, jo vaig tenir una factura en un mes de febrer, gener, que va pegar fora aquí al poble, de 400 euros, 300 i pico d'euros, és igual, 400. Solució, bomba de calor, més eficient. Mateixa temperatura, més eficient. El que parlàvem, eficiència energètica. Mm-hmm. Aquells que tenen caldera de
petroli,
de petroli, pues obtindran el mateix resultat. I ara animo a aquells que han de canviar la caldera, pues, perquè s'ha trencat, perquè han de fer un canvi, perquè fa temps que s'ho plantegen, tindran el mateix resultat amb una caldera de pellet,
de biomassa, podríem
dir. De biomassa, per exemple, el que és els xurrets aquells que a vegades fem servir inclús també per als animals domèstics i demés. Pues amb allò serem més eficients energèticament i a la vegada deixarem de contaminar. Per què? Pues perquè no produirem el CO2 sobreafegit que va cap a l'atmosfera amb el consum de combustible, del petroli.
L'extracció del petroli, no, tot el procés d'obtenir combustibles i obtenir energia és clar. Un procés que paradògicament és molt costós energèticament. Correcte. Llavors això se suma.
Clar, i a part també té una part positiva, podríem dir, que és que la instal·lació de radiadors no cal tocar-la, que l'aigua calenta la seguim tenint calenta.
Correcte.
I per tant és la part, diguem-ne, de la caldera.
És un canvi de caldera. Nosaltres ens hem trobat ara que fem la recollida de voluminosos, un parell de veïns que ens han dit passeu-nos a recollir la caldera i el dipòsit. Com això? Pues bueno, m'he fet un canvi i he passat a pellet. No he tocat res del sistema que ja tinc, de tubos i radiadors i demés, simplement he agafat, he canviat la caldera, naturalment pues, he ajustat els engranatges que feien falta perquè jo pugui tindre aquesta caldera enxufada al sistema de calefacció i bueno, pues ara tinc un menor consum, econòmicament més barato, i a la vegada pues, estic contribuint que el medi pues, no sofreixi tant. Este aport gratuït de CO2 que faríem a l'atmosfera pues, ja no el tindríem.
Correcte. Escolta'm una cosa, clar, parlem de caldera i això crec que la majoria de persones van obrint-la habitualment. Parlem en termes generals, sabem que hi ha coses que s'escapen dels límits del medi ambient que parlem aquí, hi ha qüestions socials que no entrarem a debatre i que tindrem espai també per tractar-ho. Parlem de les qüestions mediambientals, clar, pensem, utilitzem aigua, utilitzem, en cas de radiadors d'aquests, si utilitzem bombes de gas, utilitzem energia, electricitat, per tant, gastem de totes les maneres. Si parlem d'eficiència, què seria el millor? Utilitzar i encendre la calefacció en unes hores determinades, intentar aprofitar les hores de sol per almenys aquelles zones de la casa que ens donin per davant, doncs, calentar-les una mica, buscar alternatives per tal d'intentar conservar una mica aquesta calor que generem a casa. Com podem fer una mica això?
Clar, aquí, per exemple, a mi m'encantaria que la meva casa mirés cap al sud, però per molt que la intento empujar, no, això no funciona.
No gira.
No, però bueno, que si ja tens el cas de que, no, de que l'orientació de la casa potser no és la més idònia, no? Que si te vas a construir una, pues una de les coses a mirar és que l'orientació sigui bona, perquè és això, ahir t'estalvies molt de calentar la casa si la tens ben orientada, no? Si aconsegueixes que el sol t'entri i perquè a més o pots mantenir aquesta escalfor, la pots mantenir molta estona. I bueno, si no pots fer això, doncs evidentment el primer seria intentar, com comentàvem al principi, no? Aïllar al màxim la casa, evidentment les finestres, els punts de fuga, les portes, això és el primer que hem de... que són els punts oberts, no? Els forats, diguem-ne. Això és el primer que hem d'atacar, no? I pues, si cal un canvi de finestres, pues, pensar-ho que al final va bé. A més, aquí, amb el vent que fa, també s'ho agrairem perquè no sentirem tan de vent, potser. I després la calefacció, és curiós que el millor molts cops és deixar-te-la encesa tot el dia, no? Amb una temperatura no molt alta, perquè a vegades és pitjor deixar-la apagada durant el dia i encendre-la a la nit, perquè el cop d'energia que necessita per escalfar tota la casa és molt més gran que no deixar-la, per exemple, 17 graus tot el dia, no? Potser que te'n vas de casa, però tu la deixes allà amb aquesta temperatura així mitja.
I arribes amb la casa una mica calenteta.
Claro,
que
claro,
també és d'agrair això, eh?
Por Dios, això és el millor del món. Jo que no tinc aquesta calefacció que la puc regular, ho trobo a faltar.
Parlem d'hivern, estem parlant d'hivern, no estem parlant d'estiu. Ja parlarem a l'estiu, quan giréssim l'any, ja parlarem d'estiu també sobre eficiència energètica. Perquè déu-n'hi-do. Escolteu una cosa, evidentment també estem més hores a casa a l'hivern, entre cometes, o tenim menys hores de llum, podríem dir. Per tant, també gastem llum. I en l'eficiència energètica també entenc que depèn això, no?, d'utilitzar bombetes o sistemes d'il·luminació de baix consum.
Sí, ara mateix jo permet, és que una de les tecnologies que fa que estiguem a un segle o a un altre, per mi, entre d'altres, és l'aparició del LED. L'OLED crec que és una cosa que ha canviat tantes històries. Amb un element tan petit com és un LED, bueno, pues, pots il·luminar, pues, no sé, en ciència, pues, mil històries. Però és que amb tres LEDs pots il·luminar una sala amb la mateixa potència que amb una làmpara dicroica, o sigui, els ulls de bou típics que utilitzem, amb la mateixa potència i amb un consum, pues, no vull exagerar, però la meitat segur. Amb la meitat del consum, segur. I voldria dir, pues, amb menys de la meitat, però potser ja em llamaran l'atenció. Però és que el LED, l'OLED, és una cosa tan extraordinària. A l'Ajuntament, per exemple, estem canviant a la biblioteca, a punts on hi ha llum engegada durant moltes hores, la biblioteca, entrades, recordo que era l'entrada de la guarderia, a diversos punts, estem canviant, pues, fluorescents, que de per si ja tenen baix consum, però que tenen un consum molt gran a l'hora d'engegar-se, amb la reactància i demés, els estem canviant per LED. Per què? Pues perquè el LED, una que té una durada molt gran, dura moltíssim un LED, a no ser que, pues, la bombilla, pues, ja surti defectuosa, cosa que després el fabricant ja se'n farà responsable. I l'altra, que tens, el que deia, igual potència, o inclús a vegades més, que amb la làmpara o el fluorescent que feia servir, a un menor consum. Per tant, és una cosa que tots mos hauríem de plantejar, aquells vivendes que com jo, pues, van voler donar-li un estil, pues, més aviat modern, i es va ficar els ulls de bou amb làmperes dicroiques al menjador o al passillo o a l'habitació.
Però també es poden canviar, sense
sí,
problema.
Plantejar-se canviar aquella bombilla dicroica que té un consum desmesurat pel que és per una bombilla LED. I ja veureu com realment s'està notant moltíssim a la factura. Perquè no me'n donen compte, però és que és el que comentaves, a l'hivern, quan se fa de nit? 5 i mig a 6 ja és de nit, ja engegues la llum. Al dematí, fins a les 9, 9 i mig, ja no acabes de veure un sol ja amb força. Depèn de l'orientació que estàs a la casa, el que diem. No aprofites al 100% la llum del sol, però tant tens unes hores determinades, pues, la llum engegada. I el que dia, no te'n dones compte i a poc a poc, pues, vas afegint amb aquella factura, pues, una quantitat determinada que pots rebaixar moltíssim, pues, amb la inversió en llums, que és el que diem. Sí que és veritat que una làmpara de LED, pues, d'una qualitat, pues, bona, et pot costar 5-6 euros, qualitat bona, eh? Sí que és veritat que podem trobar ofertes per molts de puestos de 3 bombilles de LED per 4 o 5 euros, ¿vale? Però parlem ja d'una qualitat bona, pot costar 5-6 euros una bombilla de LED, t'ho dic així a ull i quartos, com diem aquí al poble, almenys menys. Però sí que és veritat que aquella inversió l'acabes recuperant.
I una cosa, parlem de l'aigua, perquè hem parlat tota l'estona de coses vinculades amb l'electricitat, podríem dir. Sí que hem parlat de l'aigua en el tema de calefacció. Parlem sobre l'aigua en si. Mètodes també per ser una mica més eficients energèticament respecte a l'aigua, perquè hi ha mètodes per estalviar aigua, també podríem dir, a casa.
Molts sí. Mètodes, no? A més, jo crec que afortunadament, o bueno, la sensació que tinc jo, fa anys que hi ha aquests petits trucs, fa anys que la gent ja els té a casa, no? Jo crec que som molt conscients, sobretot en aquesta zona mediterrània, que o estalviem aigua o ens anem al garete, no? Que això aquí no en tenim. I llavors jo crec que gairebé tothom ja té aquestes, no sé com dir-ho, no?
Difusors,
no? Aquests, molt bé, aquests difusors, jo crec que gairebé tothom té aquests difusors ja a les aixetes de la cuina. No, l'altre dia veia un que encara anava més enllà de la difusió i feia com una pluja, no sé, era un vídeo per internet. I encara el consum d'aigua el reduïes molt, no? Però bueno, aquesta mesura jo crec que gairebé tothom la té. Jo tinc un truc, això que és, abans de que l'aigua acabi de sortir calent, quan estic a la dutxa, jo tinc un cubell, jo tinc allà un poval i lo vaig omplint d'aigua fins que arriba a la temperatura que jo m'agrada dutxar-me, i llavors aquesta aigua després l'aprofito per fregar o el
sí,
que sigui.
Sí, vull dir que ja serveix aquesta aigua en vez de després anar a la banyera i omplir el cubell per fregar, que ho farem aigua gelada directament, aprofitem aquesta primera aigua, que evidentment depèn del tipus de caldera, depèn d'on tenim la caldera, pot ser més o menys, i si és en gas entenc que normalment sol tardar una mica més per l'acumulador, si és elèctrica i tenim la caldera a tocar del bany, és molt més ràpid. També, evidentment, la temperatura de l'aigua, no passar-nos, perquè també estem obligant, si tenim calderes elèctriques, la gran majoria són elèctriques, trobem algunes de gas, però no deixen també de tindre components elèctrics, clar, també obliguem a un consum energètic elèctric més gran, també.
Sí, abans ho comentàvem, abans de fer aquí quatre pinzellades el que podríem comentar aquí al programa. Una cosa més, el tema del consum d'aigua, una de les coses que era més interessant, és el consum a la cubeta del vàter, el doble pulsador. El doble pulsador que pots tirar o tota l'aigua de la cubeta, buidar-la al 100%, no sé si deuen ser 11 litres o 10-11 litres que deuen cabre en una cubeta, o que baixa la meitat de l'aigua. O sigui, això també és interessant, el tema d'estalvi d'aigua, entre altres. L'utilització del rentaplat en lloc d'escurar, que això pareix una... que sigui, això
sí, però és veritat que aigua s'estalvia molt.
Que aquí jugues amb una doble vessant. O sigui, estalvies aigua i si el rentaplat és eficient energèticament, doncs també, en aquest sentit, t'estalvies energia i, a la vegada, la comoditat de no rentar els plats. Això és el millor. És el millor. Ja em perdonareu que sigui d'aquesta manera, però és el millor.
Bueno, les cassoles toca passar igualment.
Sí. Això t'anava a dir, perquè les cassoles, si no, es queden allà 3 setmanes.
No pot ser, bueno, això.
I a lo que anàvem, en el tema d'escalfar l'aigua, abans ho comentàvem amb l'Aurora, abans de començar, un calentador elèctric, per exemple, sempre treballa a mateixa potència, no? Per exemple, 1.000 o 1.500 watts. Llavors, jo per estalviar me vaig enganyar, ¿vale? Vaig agafar un temporitzador, d'aquests que venen, que s'enxufen a la llum, després enxufes l'electrodomèstic, i li dia, a la nit has de parar. A la nit apares, i després a les 5 del matí, quan abans d'anar-me'n a treballar, jo em vull dutxar, i t'enjagues pues, a les 5, 5:30 o les 6, ¿vale? Perquè jo marxo a treballar net i polit. Pues, què passava? Clar, havia de recuperar tota la temperatura que havia perdut durant la nit. ¿Vale? És el que dèiem abans de la calefacció, quan tu marxes de casa, deixar-la a un mínim de temperatura. Bueno, pues això suposava un cost afegit a la factura elèctrica, del consum energètic. Uh-huh. Bueno, aquell calentador es va fer malbé, vam canviar, vam fer un gasto, pues, bueno, si un calentador normal té ronda pues, uns 200 euros o 200 i algo, pues aquell pues, mos va valdre millor uns 400 i pico. Vale, jo per mi era una pijada, portava una pantalla, tal, no sé què. Bueno, llegis les instruccions i veus que el calentador pot treballar a dues potències, a 1.000 watts, a 1.500 watts. O li pots regular inclús la temperatura, o la temperatura que vols que estigui en stand-by. De manera que quan recupera, ja recupera a partir d'una temperatura determinada. És el que diem, sí que cal fer un gasto inicial, que a vegades aquest gasto costa d'assumir, uh-huh, però que a la llarga repercutis a la factura. I era un dels problemes a la meva factura elèctrica. I perdoneu que parli de coses que m'estan passant a mi, però és una realitat d'un domicili, del nostre poble, i com jo, pues, segurament deu passar a moltíssima
del
gent.
Del poble i d'altres municipis, vull dir que no només és una cosa que passi, que és la nostra, sinó que és un tema que afecta en general, evidentment, depenent del territori, és diferent. Si anem a l'alta muntanya, el fred es viu d'una altra manera.
Claro.
No el venim igual que aquí. Tenim més fred també.
És el que deia l'Aurora.
Sí, però les cases estan millor aïllades que aquí, també, en la zona també. Costa mediterrània, no sé per què els promotors no se li se'n fica al cap, que també fa fred.
Bueno, escolta, humitat. Amb tot això de l'eficiència energètica, segur que al final acabarem amb unes cases ja més ben classificades, almenys tindrem la possibilitat de decidir quan comprem quina classificació energètica ens hi quedem, perquè al final aquí hi ha una regulació.
Bueno, hem parlat d'eficiència energètica en quant a la casa, electrodomèstics i demés, però també cal remarcar l'eficiència energètica en quant al transport, o sigui, l'ús del vehicle particular.
Això ho deixarem per un altre programa.
L'ús del transport públic i demés.
Això ho deixarem per un altre programa i sobretot això quan parlem de grans ciutats. Aquí a casa nostra també mos agrada agafar molt el cotxe, això és veritat, eh?
Sí, mos agrada.
Aquí a la
casa
mos agrada agafar el cotxe.
Que es poguéssim molt ficar-hi dins de casa i tot.
Però és veritat que això, doncs, evidentment, quan sortim de termes municipals, un municipi doncs, com la Cala, i marxem a grans ciutats, o a ciutats una mica més grans, evidentment parlar sobre mobilitat sostenible i parlar sobre l'eficiència en la mobilitat té molts apunts a comentar. Ho deixem per un altre dia. Aurora, Javi, moltes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat. Ens veiem pròximament aquí, al Naturalment.
Gràcies.
Adéu.